La ràdio s'ha fet centenària al nostre país. En la commemoració del primer segle de vida d'aquest invent meravellós, obrim aquí la ràdio 100 anys i més, amb Didac Poza.
Recordarem moments importants de la història de la ràdio i ho farem acompanyats d'aquesta música espectacular que va ser composta expressament per a un programa de ràdio. Això ara ja no es fa pràcticament mai, però en el seu dia, a finals dels anys 70, era una música que va compondre Jordi Doncos per una gran producció radiofònica de Ràdio 4, una sèrie documental sobre la història de Catalunya escrita per Maria Aurèlia Campmany. Com que és una música feta i nascuda per a la ràdio, l'hem triada com a sintonia solemne perquè la història de la ràdio mereix solemnitat.
Didac, per on comencem?
Doncs mira, comencem per història precisament, moments històrics dels quals la ràdio ha estat no només testimoni, sinó molt més que això, moments de la història en la qual la ràdio ha estat protagonista i peça clau per uns determinats esdeveniments. Un exemple claríssim d'això que dic el trobem a Portugal fa 50 anys. La famosa Revolució dels Clavells, que va acabar de forma pacífica amb una dictadura militar que patien els ciutadans portuguesos i que durava ja més de 40 anys. Va ser una emissió molt concreta a través de Ràdio Renascença, una emissora de ràdio que es podia i que es pot escoltar a tot Portugal, el que va servir com a senyal per iniciar una operació militar d'oficials que, en aquest cas, se sublevaven per portar la democràcia al país i per derrocar una dictadura. Recuperem el so original d'aquella emissió tan especial. Eren exactament les 12 i 25 minuts de la nit. Acabava de començar el 25 d'abril de 1974.
Grèndola, Vila Morena, terra de fraternitat. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
El locutor recitava una estrofa de la cançó Gràndola Vila Morena, de José Afonso, i començar recitant era part del senyal que s'havia pactat. Fixa't que la cançó començava amb aquest so impressionant de persones en marxa avançant.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, que mais ordena.
I aquest so que s'emetia per ràdios s'havia pactat com a punt d'arrencada d'una revolució.
En poques hores, els soldats portuguesos comandats pel comandant Otelo Saraiva de Carvalho van prendre els carrers de Lisboa i de la resta de ciutats portugueses, protestant per un règim dictatorial que volia mantenir més de 100.000 militars a les colònies d'Àfrica per lluitar en unes guerres d'independència que tots aquests països anaven guanyant i per desempallegar-se del vell colonialisme. La població civil els va aplaudir i els va premiar amb clavells i tot va començar amb una emissió de ràdio.
Una història impressionant, aquesta de la Revolució dels Clavells de Portugal. A Catalunya i a l'estat espanyol, la ràdio també ha protagonitzat moments tan decisius com aquests que hem escoltat?
Doncs sí, durant la Guerra Civil especialment. Però més a prop en el temps, el 23 de febrer de 1981, el que passava a la ràdio va ser també molt important per als protagonistes de l'intent de cop d'estat a Espanya. Recordem el so viscut en directe, en aquest cas a través de la cadena SER, aquella tarda de dilluns 23 de febrer de 1981. Aquesta és la retransmissió que feia en directe el cronista parlamentari de l'emissora, Rafael Luis Díaz.
En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Això era la retransmissió del que va passar aquell 23 de febrer al Congrés dels Diputats, però la ràdio va tenir protagonisme en tots els escenaris aquell dia.
Particularment a l'escenari de la ciutat de València. Allà, el general Jaime Milans del Bosch tenia molt clar que la ràdio seria decisiva per instaurar l'estat d'excepció que va decretar en un ban. Un ban que recordava el que va fer el general Franco quan es va sublevar contra la República l'any 1936. El 23 de febrer de 1981, el cap militar de la capital valenciana va fer que es llegís el seu ban cada mitja hora a través de les emissores locals.
19 hores 30 minutos. Radio Valencia, cadena SER. A continuación, señores oyentes, vamos a dar lectura al escrito que procedente de la Capitanía General de la Tercera Región Militar nos llega. Dice así. Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar. Hago saber, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región de mi mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte Su Majestad el Rey. En consecuencia dispongo. Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo.
Deuria impressionar i fer molta por si a València en aquells moments i escoltar tot això a la ràdio.
La por, la intimidació a la població civil i l'advertiment sobre qualsevol intent de resistència formen part del colpisme militar de manual. El van tenir fins a 11 articles que advertien a la població que els militars armats respondrien a qualsevol intent de protesta o de desobediència. Es prohibia tota activitat dels partits polítics i dels sindicats i el general Milans del Bosch s'atribuïa tots els poders, inclòs el judicial.
I en el conjunt de l'Estat, què va fer la ràdio?
Doncs dintre de la confusió i de les dificultats del moment, la ràdio va informar com va poder. Des de Madrid i des de Barcelona, la cadena SER ho va fer en tot moment. A la ràdio pública, a Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, la cosa va ser diferent durant les primeres hores.
Un grup de l'exèrcit amb blindats va ocupar les instal·lacions de ràdio i televisió de Prado del Rey a Madrid.
Avui, amb totes les xarxes disponibles a nivell global, seria molt més complicat, però fa més de 40 anys la ràdio i la tele públiques eren bona part del pastís comunicatiu. A 3:15 del vespre, un capità de l'exèrcit de terra, armat, es va presentar al despatx del director general de Ràdio Televisió Espanyola en aquells moments, Fernando Castedo, i va ordenar que la televisió no fes informatius i que a la ràdio sonés música militar. I a les 8:01 del vespre, Ràdio Nacional d'Espanya emetia això. Però això va ser el primer que van trobar a l'arxiu sonor de Ràdio Nacional i era música militar del segle XVIII. El capità que controlava el despatx de direcció no el va convèncer. Ho va explicar llavors cap de missions de Ràdio Nacional d'Espanya a Prado del Rey, Eladio Gutiérrez.
Se pone esa música y el sargento, y esto después me lo contó el director general Fernando Castedo, se molesta, por decirlo de alguna forma suave, saca la pistola, la martilla y dirigiéndose de nuevo a Fernando Castedo, le dice: no quiero bromas a partir d'este moment que suene autèntica música militar.
Tot això dit que eren ordres d'un comandament militar a punta de pistola al despatx del màxim responsable de la radiotelevisió pública.
Pel que explicaven les persones que ho van viure en directe, com a mínim amb l'arma ben visible allà sobre una taula al despatx del director general de Radiotelevisió Espanyola. El cas és que, tal com exigia el militar, el control de continuïtat de Ràdio Nacional d'Espanya van canviar el disc i va sonar això altre. A En aquest punt hi posaré un petit apunt personal. Imagina't, Anna, un estudiant de batxillerat, 16 anys d'edat, jo mateix. Aquell dia era dilluns, i els dilluns, a l'Institut de Batxillerat de Santa Coloma de Gramenet, on jo estudiava, tercer de BUP, després de les classes teníem com a activitat extra un cinefòrum. Per tant, eren les 8 del vespre tocades quan jo tornava cap a casa. En arribar, em diuen els meus adults que hi ha un cop d'estat. A mi em costa de creure, i com que ja aleshores era molt de ràdio i l'escoltava a tota hora que podia, vaig pensar: deixa'm posar la ràdio, i per saber si hi ha un cop d'estat, el millor és posar la ràdio de l'estat. Així que vaig connectar Ràdio Nacional d'Espanya i sonava exactament això que estem escoltant.
Déu-n'hi-do. Quanta estona va durar això de les marxes militars?
No van ser gaires minuts, però sí els suficients perquè tota la ciutadania tingués clar que en aquells moments el control de tot era militar. L'ocupació de Prado del Rei va durar aproximadament una hora i mitja. Cap a un quart de deu, el capità que comandava l'operació va rebre ordres de retirada i els soldats van marxar. Ràdio Nacional i Televisió Espanyola van començar a informar a partir de llavors.
I quin va ser el paper de la ràdio a Catalunya?
Ni a Barcelona ni a cap altre lloc de Catalunya no hi va haver moviment a les casernes i, per tant, cap emissora no va rebre visita de soldats. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, llavors amb els estudis a Passeig de Gràcia número 1, és el mitjà que va tenir un protagonisme especial. Ràdio 1 era el canal que venia de Madrid, però Ràdio 4 en català i Ràdio 5 en castellà eren dues emissores fetes totalment aquí. Un cop aclarida la situació a Prado del Rei, no pas abans, la ràdio pública ubicada a Catalunya, recordem que llavors encara no existia Catalunya Ràdio, va connectar telefònicament amb el Palau de la Generalitat i el president Jordi Pujol es va adreçar als ciutadans en una connexió telefònica. El periodista Ricard Fernández Déu es va encarregar de donar pas solemnament a un discurs improvisat del president.
En aquests moments, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es dirigirà als ciutadans de Catalunya en els dos idiomes que comparteixen la cooficialitat al Principat. Parla el president de la Generalitat de Catalunya.
Els fets d'aquesta tarda, que tots els ciutadans més o menys confusament coneixen, m'obliguen a donar una explicació de quina és la situació en aquest moment al país, en el conjunt d'Espanya, per tal de que existeixi entre tots el necessari coneixement i també la necessària serenitat.